La xarxa.
Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc.
El Bayer del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant.
Com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta.
I ploro i enyoro
tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat.
Ploro i enyoro
a prop del teu costat, però la distància em té atrapat.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc.
Allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat.
Ploro i enyoro
ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat.
Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc.
Amb Josep Maria Cano.
Aquesta segona hora la dedicarem a parlar de l'acolliment infantil. De fet, som a la setmana de l'acolliment i creiem que és un bé social que cal promoure. Per tant, en els propers minuts, el que farem serà donar més dades i conèixer experiències d'acolliment, aviam si podem pujar el volum i la quantitat de famílies acollidores. Ben trobats els que us incorporeu. Comencem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Doncs mireu, avui fem cuina amb en Pere Arenas. I és que aquesta setmana l'ingredient principal de les receptes que ens porta en Pere són els llegums. Si ahir preníem una nova manera, o apreníem una nova manera de cuinar els cigrons, avui les faves. Com ens ho proposa fer-ho? Doncs estofades amb sèpia. Estan boníssimes, diuen. Provem-ho.
Avui es cuinarem unes faves estofades amb sèpia. Evidentment, necessitarem forces faves, per dir algú, quasi 2 quilos de fava, 1 quilo de sèpia, un parell de cebes, uns alls tendres, un manat de menta fresca i brou de peix. Ho començarem fent un sofregit de ceba, que la tindrem a mitja cocció. A mitja cocció afegirem la sèpia, fins que la tinguem tubeta. Tot seguit afegirem els alls tendres tallats en petit. I quan això també ho tinguem una mica rehogat, hi posarem les faves ja pelades. I per últim, hi tirarem també, ho cobrirem de fumet i ho deixarem que quedi ben cuitet. A l'hora de servir, hi posarem una menta ben esmicolada, perquè li doni un punt de frescor. També es pot tirar, si es vol, una copeta d'anís, que llavors li dona un gust molt bo.
Doncs ja ho sabeu, si li fumeu una copeta d'anís, sempre té aquell gustet dolcet que, bueno, d'alguna manera, la cuina catalana ja va molt lligada al món del licor, eh? Si hem de ser clars, és a dir, que si conyac, que si jerez, que si vi, que si anís... Bé, en tot cas, demà una altra.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquesta és la setmana de l'acolliment familiar a Catalunya. Què és acolliment? Acolliment és el fet de rebre i vetllar temporalment per un infant que estigui en situació de risc social o en situació de preadopció. De fet, l'acolliment a Catalunya és una figura que la Generalitat intenta arrelar certament, costa que tingui èxit. Fixeu-vos, els acolliments simples amb família aliena van ser de 969 al 2014, van pujar a 1.017 al 2015 i a partir d'aquí cada any han anat baixant. 972, 928, 906 són els anys 2016, 2017 i 2018. De fet, aquesta setmana ha de servir perquè prenguem consciència i perquè d'alguna manera ens involucrem també en aquest acolliment, en el cas i en la realitat de rebre durant un temps nanos. Un temps que poden ser des d'uns dies, a unes setmanes, a uns mesos, o fins i tot a uns anys com d'aquí una estona veureu. Hi ha un munt d'activitats al llarg d'aquesta setmana arreu del territori. Nosaltres avui ens centrem en la figura. I si us sembla, jo crec que hauríem i podríem començar amb un exemple. I és que tenim al nostre abast i al nostre telèfon una persona, una família acollidora. És el cas del José Antonio Mayals, que porta ja doncs 9 anys acollint infants del 0 fins als 6 anys. Si voleu conèixer l'experiència, ell mateix ens l'explica. José Antonio, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I quants infants tens ara mateix?
Bueno, en un principi ara no en tenim cap. Fa 2 setmanes va marxar l'últim que teníem. Però n'hem tingut, n'hem tingut uns 6 infants hem tingut, de diferents edats, des de 0 fins als 6 anys, 7 anys.
Vosaltres porteu 9 anys acollint infants. Per què vau començar a acollir infants?
Bueno, sí, portem 9 anys. Vam començar acollint infants perquè coneixes famílies, fas ambients en diferents familiars, famílies diferents, i llavors vam conèixer diverses que tenien, o bueno, que fan acolliment. Llavors, nosaltres ens va sorprendre la manera d'actuar, diguéssim, aquestes famílies en els nens i a l'invers, els nens en les famílies, no? I és algo que vam decidir de fer perquè vam veure diversos moments que algo és una mica forts i dius, hòstic, si féssim això, aquests nens, pues, potser es podríem ajudar, no? I mira, mos vam decidir, la meva dona i jo, i junt amb la nostra família, vam decidir de fer-ho, pues, bueno, per l'ajuda d'aquests nens, no? Per donar-los algo que realment veus que és una satisfacció, t'ompli molt.
Què és el que veu veure que us va decidir? Quin detall és aquell que va fer que us decidíssiu a fer doncs acollida, no? Que és un fet que en el nostre país, malauradament, molt poques famílies decideixen.
Sí, malauradament, sí. La veritat que si n'hi haguessin més famílies, pues, bueno, seria algo diferent, no? per a aquests nens que realment ho necessiten. Bueno, de fet, el que ens va sorprendre molt, vale, va ser perquè uns germans van vindre de pocs anys, entre germans se portaven un any i mig de diferència o dos, i van veure una escena així forta, no? I clar, la contemplació dels pares acollidors en aquell moment va ser dur, no? I llavors nosaltres estàvem davant i vam pensar, hòstic, que fort que és això. I la veritat que va ser algo que dius, hòstic, realment veus que necessiten ajuda aquests nens, no? I mira, coneixent a dues famílies més i veure aquesta escena i dius, hòstic, pues realment necessiten, estos crios necessiten ajuda, perquè considero que no sols ets pare acollidors. Simplement també el que és que has de fer psicòleg i inclús has de fer estar enfermer i tot. Uh-huh. Has de ser hasta enfermer, perquè aquesta nena que han tingut últimament, la nena, pues, és diabètica i ens han tingut que formar, diguéssim, per poder retirar endavant el que és el procés de la enfermetat. I te n'adones compte de que la satisfacció que et dona no és solament ser pare acollidor, és perquè l'entorn que els rodeja a ells, t'has d'adaptar a ells, com ara has de fer de psicòlegs, d'enfermers, bueno, i del que et vinga.
Quina és la motxilla que porten? És a dir, ells, a nivell general, o a l'experiència que heu tingut vosaltres, de quina realitat venen aquests infants?
Bé, venen potser per, més aviat, suposadament, és desestructuració familiar, no? Quan parlem de desestructuració familiar, suposo que és dins d'un grau mitjà, diguem-ho així. No és res greu, perquè suposo que quan estem parlant d'alguna gravetat, això ja suposo que d'una pervia psiquiàtrica, llavors és diferent. Però quan és un grau mitjà que es pot suportar el crio en famílies acollidores, pues, bueno, és algo que ho passa en la família acollidora per suportar una càrrega, diguéssim, a la família acollidora, però que sigui accessible, que es pugui portar, m'entens?
Perfectament. Escolta, l'arribada i sobretot les primeres hores, no? Jo sempre penso com a símbol, no? La primera nit, no? Però les primeres hores, els primers dies, deu ser complicat de gestionar, no? Un nano que han separat dels seus pares, que porten una motxilla emocional molt forta i que de sobte arriben a una casa amb una gent que no coneixen. Us deuen haver format precisament per això, no? Però no deu ser fàcil.
Bueno, en qüestió de formació, fas un curs i et formen, no? Realment, quan fan el curs, realment sí que t'ensenyen lo dur i cru que és, diguéssim, el ser família acollidora, no? Llavors ja és quan tu decidixes de dir, pues, bueno, ho enfronto o no ho enfronto. Llavors, quan venen a casa, sí, jo trobo que has de treballar en naturalitat, simplement en naturalitat. No hi ha d'haver cap excés ni extrems, no? En naturalitat. Realment, després, al moment has de veure com actua el fill, dic fill perquè al final acaba sent un fill teu, encara que no sigui fill biològic, acaba sent fill teu, perquè és que l'adaptes d'una manera que te'l fas teu, no? Mm-hmm. Clar, llavors, és veure com actua per a tu interactuar de manera que al nen no li dolgui. És treballar així i realment, doncs, nosaltres, vaja, l'experiència que tenim dels nens que han anat passant, ho hem fet així en simple naturalitat, sí. I els nens s'han anat, al cap de pocs dies s'han anat adaptant. N'hi ha que els han costat més, n'hi ha que els han costat menys, però s'acaben adaptant.
Tu parlaves de que són fills teus, no? Però, clar, són fills teus amb data de caducitat, per entendre'ns, no? És a dir,
sí,
estan
sí,
un
sí,
període de temps molt curt. Això és segurament el que més costa a la gent, el moment de la separació, no?
Sí.
O el que menys, almenys des de fora, el que més dur ha de... Sembla que hagi de ser, no sé si és així.
Sí, sí, la veritat és que és molt dur, no? És molt dur la separació, estàs un temps, te ho passes molt malament. També realment considero que segons el temps que està el nen en tu, pues, també te fa més afecte, en el qual el sentiment és més fort, no? Perquè clar, no és el mateix. El primer nen que el vam tindre un mes i mig, hasta una nena que la van tindre 4 anys. Per això me referia quan te parlava de fills, és que en 4 anys arriba un punt que és des de 0 als 4 anys, que és cada dia, el dia que està malalta, la setmana que té febre, compromisos, afectes, acaben tenint tiets, germans, mascotes, ho tenen tot, no? Llavors què passa? Que això és algo al que t'aferres molt i quan ha de marxar, contra més temps passa, és més dur. Però clar, la part bona és que tot aquest sentiment que tu ja has donat a ells, després quan marxen, sempre quan marxen en una bona finalitat, la veritat és que es queda una satisfacció. Te queda un buit perquè marxa i és molt dur, t'ho passes molt malament, però te queda una gran satisfacció perquè la feina que has fet és gratificant i, bueno, saps que els nens inclús poden arribar a conèixer una altra vida perquè el dia de demà ells puguin contemplar de dir, he viscut aquesta vida i he viscut aquesta nova, que puguin també una mica decidir si arriben a ser més grans, arriben a recordar, que puguin dir, hosti, jo vaig tindre una vida en una qualitat més adequada a la que jo tenia.
Manteniu relació amb algun d'ells o no?
Sí, mantenim una relació en un noi, en un nen que ara té uns 8 anys. El van tindre des dels 3 setmanes, el van tindre 16 mesos, i sí, mantenim relació perquè es va quedar aquí en adopció aquí a Amposta, al poble. Llavors, per això te va quedar... El veus, no? El veus i el veus créixer i tenim relació amb ells i amb els seus pares.
Deixa'm, com a darrera qüestió, fer-te que animis a la gent, si és que creus que s'ha d'animar la gent. Ho dic perquè la Generalitat sovint fa campanyes demanant famílies acollidores perquè no n'hi ha prous. I potser ens està escoltant algú que s'ho ha plantejat o s'ho planteja o a partir d'ara s'ho pot plantejar. Com animem a la gent a que sigui família acollidora?
Bueno, la veritat és que, és dur enfrontar un cas així, no? Una cosa així, però la veritat que al mateix temps, primerament t'has de llançar i ho has de provar, no? Perquè és algo que, perdó, és algo que no és de per vida, és algo que després tu decidixes si realment pots suportar o no pots suportar, no? Si et fas aquest primer llançament, vale? Després, si veus que això veus que t'acaba agradant o que te sent, te dona satisfacció, doncs, bueno, després el temps ho va fent, no? Però la veritat és que sí, jo animo amb aquesta gent també que tinguin clar el decidir des de quina edat que ho vulguin fer i la veritat que, bueno, a pesar de lo que és, després quan marxen t'ho passes malament, però te queda una tranquil·litat i una satisfacció molt, molt gratificant, la veritat. Jo els animo a la gent, perquè realment sí, fan falta les famílies acollidores. De fet, nosaltres vam fer el sistema en agarrar nadons, mm-hmm. I després vam voler ampliar i vam agarrar nens més grans, fins als 6 anys, perquè el fet d'acaparar una mica més per tindre crios.
José Antonio, t'agraeixo molt que ens hagis explicat i que hagis compartit amb nosaltres l'experiència i molta sort. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Segueix la llum del far.
El que coneixíem gràcies a les vivències i a l'experiència del José Antonio és un tipus d'acolliment, però no és l'únic tipus d'acolliment que hi ha a Catalunya, n'hi ha d'altres, Ivan Fernández.
Doncs sí, perquè si parlem de famílies acollidores, tampoc ens podem oblidar doncs, d'altres programes, com per exemple el projecte Vacances en Pau. És una altra alternativa, diguem-ho així, que serveix doncs, per acollir nens i nenes del Sàhara i intentar donar-li durant els mesos d'estiu una qualitat de vida millor. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres en Manel Muñoz, de l'organització Acció pel Sàhara, Vilanova i la Geltrú. Manel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Ivan.
I com dèiem, una alternativa, una altra manera d'acollir que, al cap i a la fi, funciona més o menys com la resta de formes d'acolliment.
Bueno, nosaltres, més que Teria Acollida, diem que és un programa de solidaritat, perquè el que intentem com a primer objectiu és fer visible la situació que tenen aquestes persones als camps de refugiats, que ja dura més de 42 anys, i la segona, que no és menys important, és fer-la visible a través dels nens. No? Pensem que en aquestes dates el desert poden estar entre els 50 i 55 graus, i una bona manera de col·laborar amb ells és portar-los aquí, fer-los passar l'estiu amb nosaltres, donar-los a conèixer altres tipus de vides, altres possibilitats i fer-los una miqueta feliços durant 2 mesos.
Quan arribaran aquest estiu?
Pues esperem el primer torn el 23 de juny.
Per tant, d'aquí poquet, eh?
Ja, d'aquí poquet.
Ara escoltàvem Manel, el José Antonio, i deia que fan falta famílies acollidores. No sé si en el vostre cas, en el cas del programa Vacances en Pau, us trobeu també amb aquest problema o és diferent?
No, sempre trobem, necessitem nens, o sigui, famílies, perquè nens en podem tenir molts, perquè tots estan desitjant venir per passar 2 mesos, i en el cas de que trobessin les famílies, doncs buscaríem els recursos per portar nens. De fet, aquí a Vilanova ara mateix esperem 20 nens i tenim 17 famílies. Necessitarien urgentment 4 famílies.
Fa 43 anys que el poble saharaui viu a l'exili, fa 43 anys que estan en aquesta situació d'impàs, amb tendes de campanya al mig del desert, sense aigua ni llum, i a més amb una situació cada cop més deteriorada, perquè al pas dels anys l'única cosa que ha fet és que molts governs, i el cas del govern espanyol, de la Generalitat i fins i tot d'alguns ajuntaments, hagin anat tallant poc a poc l'aixeta de l'ajut en aquest col·lectiu. Per aquests nanos, venia que passar aquests 2 mesos, és com sortir d'infern una mica, no?
Bueno, sí, allà la situació no és tan greu, la situació de vida, com la moral, no? Ells ara, gràcies a les poques ajudes que reben, pues, en quasi tots els campaments tenen llum, a l'aigua els hi subministren, encara que sigui molt, molt, molt reduïdament. Mm-hmm. Tenen ja accés a la televisió, llavors veuen una miqueta com vivim aquí, no? El que passa que sí que es van parlar entre germans en germans o d'amics i tots tenen algú que ha vingut aquí a Espanya i estan desitjant venir i passar unes vacances pues, fantàstiques, no?
L'experiència per les famílies acollidores, quina és?
Bueno, hi ha de tot, no? Hi ha de tot perquè parlem de nens, igual que parlem de nens, parlem de famílies, no? I cadascú a vegades es fa uns ideals que no arriben a complir-se, però en línia general podem parlar que el 99,5% de les famílies es repeteixen i és una experiència fantàstica. No només es repeteixen, sinó que moltes famílies moltes vegades baixen als campaments a conviure uns dies tant a l'hivern com a Setmana Santa, baixant a veure les famílies allà i a conviure uns dies amb el poble saharaui.
De fet, per tant, no estem tant parlant de en alguns casos, d'un acolliment com d'un intercanvi, per entendre'ns, no?
No.
Tampoc, eh?
No és un intercanvi, no. Nosaltres,
bueno, un acolliment que al final acaba convertint-se en un intercanvi, ho he explicat malament, volia referir-me a això.
Quasi, però no és l'objectiu. Això ho fem nosaltres perquè acabem agafant-li molt de carinyo als nens i a les famílies i baixem a... En comptes d'anar-nos de vacances a altres puestos, doncs baixem a passar uns dies allà. Però sí, és durant 2 mesos aquests nens, la Generalitat els hi dona la targeta sanitària, venen amb l'intenció de passar revisions per si tenen problemes i poder solucionar-los el abans possible. Els hi passem inspeccions tant de la vista com els dentistes. Mm-hmm. Poden menjar aliments que allà no poden accedir-hi, i tot el que és vitamina fresca, aliments frescos i demés. I sobretot sortir d'aquesta situació de calor, no?, que poden arribar fins a 55 graus a l'estiu, que és bastant insuportable.
Clar. Per això feia jo referència al tema de l'aigua, no? És a dir, 55 graus i amb l'aigua racionada, vaja, la situació és com molt extrema.
Sí, és molt, molt difícil, és molt difícil. Pensa que ells allà... Els aliments que mengen no passen gana, perquè no passen gana, però tot el seu aliment pues, són arrossos, farines... És bastant limitat a l'ajuda que els donen pues, les ONGs.
Doncs, escolta'm, volem seguir una miqueta coneixent aquesta experiència i sobretot coneixent com l'afronta la gent i com d'alguna manera es gestiona aquesta convivència d'un parell de mesos, un mes i mig, 2 mesos, de moltes famílies del nostre país amb nanos que venen sabent que marxaran i que venen, les seves famílies són coneixedors de la situació i de l'entorn en el que viuran. Vull dir que és un tant diferent el que explicàvem al principi. Però ara ens hem d'aturar durant 3 minuts i tot just després, de 2 quarts, seguim endavant. No marxis, Manel.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tu ets el pallasso que em fa plorar. Com l'humorista que em desanima. Ets l'escenari sense ningú, com ningú amb molta gent. Tu ets la lluna que no té nit, com l'amor sense endorfina. Fem-ho del revés, fem-ho del revés, fem-ho del revés, fem-ho del revés, fem-ho, fem-ho, fem-ho del revés.
Fem-ho
de revés.
No m'agrada, no m'agrada.
Fem-ho
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis.
Navega amb el Far.
Coneixer l'experiència d'en Manel Muñoz en un tipus d'acolliment que no és el mateix cas que ens explicava el José Antonio Mayals al principi del programa. Un és un acolliment lligat, per entendre'ns, benestar social de la Generalitat, el cas del José Antonio, i l'altre és un acolliment solidari, en el cas dels nens del poblat saharaui. Que, per cert, Manel, la mateixa pregunta que li he fet al José Antonio, suposo que el moment del comiat és complicat, és el més dur.
Bueno, per nosaltres sí.
Veus,
és que... per nosaltres sí, l'únic que ens queda és que tornen amb la seva família i que allà els esperen i els estimen molt, no? Per ells no t'ho pensis, ells la majoria, parlo que més del 50% estan desitjant quan falta una setmana tornar-hi per trobar-se amb els seus germans, per trobar-se amb els seus pares i amb els seus amics.
I suposo que poder-los explicar l'experiència i poder compartir vivències i totes aquestes coses,
exacte,
eh?
Exacte, exacte. Sí, 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 sí. Ells tornen feliços i bueno, i desitjant tornar l'any següent.
Parlem d'acolliment avui aquí al Far, i en aquest cas no podíem tancar aquest espai sense, en aquest cas, parlar amb l'administració, Cristina.
Exacte, perquè aquí tenim l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, doncs, que és l'organisme, no?, encarregat de potenciar i supervisar els acolliments de menors desemparats i les adopcions tant d'infants de Catalunya com també de l'àmbit internacional. En parlem amb la directora de l'Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció, l'Agnès Rossinyol.
Senyora Rossinyol, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
L'acolliment, que de fet és una figura que promouen des de la Generalitat, promouen des de les administracions públiques, perquè sempre anem curts de famílies acollidores.
Sí, sí, la veritat és que sempre anem curts. L'acolliment és una mesura de protecció a la infància. De fet, segons no només la nostra llei d'infància, sinó també a nivell internacional, és una de les mesures, diguem-ne, preferents, no?, a l'hora de protegir un infant. Si no pot estar amb la seva família, però pot estar amb la família extensa, apostem perquè pugui estar amb la seva família extensa, si no, un acolliment familiar amb qualsevol altra família.
El que passa que és que, clar, aquí ens ho mirem sempre tot des d'un punt de vista molt emocional, no? I és la pregunta que li feia jo ara mateix en el cas del Manel, no? Que li he fet també al José Antonio, i que em consta que per a moltes persones és el gran fre, no? És a dir, més que l'acollida, la separació.
Sí, sí, sí. De fet, el que ara he escoltat que explicava el Manel és el que probablement els hi passa a totes les dones, i també segurament és el motiu pel qual no en tenim moltes més, no? És a dir, si des de l'administració hem de fer constantment, i de fet no només volem fer campanyes, sinó que el que volem fer és crear una cultura de l'acolliment al nostre país, si no tenim tantes famílies com voldríem, Sí, precisament és per això, no? Perquè ens costa, i és normal, doncs un cop massat hem conviscut amb alguns nens o nenes, doncs el moment de la separació és molt dur. Sí, sí, ho sabem, i per això intentem preparar-nos i treballar amb la família el millor que en sabem.
Però molt més dur és moltes vegades la realitat de les quals cal treure aquests nens perquè puguin seguir creixent de manera adequada. En general, quin és l'entorn, quina és la motxilla, no? Abans he dit motxilla, no sé si és el més correcte, però quines són les vivències que porten aquests nens en la seva biografia? Ja?
Sí, de fet, el terme de la motxilla jo crec que el fem servir habitualment en l'argot. Les situacions poden ser molt, molt, molt diverses. No, intentem tampoc no donar exemples, però no posar tampoc etiquetes a situacions que famílies poden passar en un moment determinat, perquè també entenem que hi ha situacions que al final ens poden passar tots, no? L'important és poder tenir una bona, un bon volum de famílies disposades a poder, d'alguna manera, a donar un entorn estable a aquests nens i aquestes nenes, perquè en el moment doncs, que el necessitin el puguin tenir. Insisteixo que bàsicament el que ens passa en el nostre país és que es coneix molt poc què és l'acolliment familiar i per tant conèixer i saber, no? Avui, per exemple, que en puguem estar aquí parlant iniciatives com les que estem fent aquesta setmana, no? La setmana de l'acolliment familiar, ens ajuden a apropar l'acolliment, la realitat de l'acolliment al carrer, no? De fet, jo sempre poso l'exemple que si sortim ara mateix al carrer i pares la primera persona que et trobis i tu li preguntes si sap què és l'adopció, segur que tothom sap què és l'adopció, no? Perquè al nostre país, els primers 5 anys dels 2000, va haver-hi un gran auge, no? El que es coneix com el gran auge de l'adopció internacional, i per tant tots, si no som nosaltres mateixos, segur que tenim amics, saludats, coneguts, que han adoptat, no? En canvi, amb l'acolliment això encara no ens passa. I per tant sortim al carrer i segurament l'encertaran doncs, potser un de cada dos o un de cada tres, no? Per tant, encara hem de fer molta feina en aquest aspecte. Ens cal primer explicar què és l'acolliment i després, a posteriori, ja veurem si la gent doncs, està en el moment de la seva vida, diguem-ne, per poder fer-lo.
Doncs va, Agnès, a veure, l'acolliment, a veure si ho faig bé, és la fer-se càrrec de manera temporal d'un infant que estigui en una situació concreta i que des de la Generalitat determinin que necessita aquest entorn estable, doncs fer-nos en càrrec durant un període de temps que pot anar d'uns dies a uns anys.
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres el que tenim és uns tipus d'acolliment, d'alguna manera que els classifiquem segons la temporalitat, no? També hem de dir que segurament una de les coses que més caracteritza l'acolliment és la incertesa, no? I que això també és important que les famílies en siguin conscients, no? Però dintre d'aquesta incertesa intentem classificar els acolliments per temporalitat, és a dir, com tu bé deies, tenim aquest acolliment d'urgència i diagnòstic, que són els acolliments que haurien de durar o que han de durar un màxim de 6 mesos, val? A vegades s'allarguen, però no haurien de passar d'aquests 6-8 mesos, perquè és el temps que els equips que estan treballant amb la família biològica d'aquests nens doncs poden veure una mica cap on anirà aquell cas, no? És si creuen que aquella família doncs, es recuperarà o es pot recuperar en els següents mesos o els següents anys, sí. O si veuen que és una situació molt cronificada i que, per tant, aquell nen, més que en un acolliment, acabarà en una adopció. Val? Però mentre tot això es pensa i es treballa amb els equips, de moment, aquell nen està en un acolliment d'urgència i diagnòstic. Això ho fem per evitar, sobretot amb els nens més petitons, amb els recent nascuts, per evitar el seu pas per un centre. Els centres, evidentment, estan molt bé, però entenem que, sobretot amb aquesta franja de 0 a 6 anys, doncs encara està millor que puguin viure amb una família. Mm-hmm. No? I després hi ha altres tipus d'acolliment, segons si la família biològica, no, que s'està treballant amb ella, es considera que pot haver-hi un retorn abans de 2 anys, o si es preveu que el retorn serà superior a 2 anys. Llavors és una manera de classificar l'acolliment simple o l'acolliment permanent segons això. Després també hi ha acolliments de cap de setmana i vacances.
Sí.
Que a vegades això és una... És un, evidentment, tot, al final, acolliment igual a compromís, no? Igual a compromís per part de les famílies, però en aquest cas el compromís és una mica menor perquè estem parlant només de cap de setmana i vacances.
Quines eines tenim? Això també preocupa molt, eh? És a dir, amb quines eines comptem per fer que aquest infant s'adapti a nosaltres i nosaltres adaptar-nos a aquest infant, sobretot tenint en compte que si són petits, doncs no tant, però si són ja a partir d'una determinada edat i la seva vivència ha estat complicada, doncs la gestió emocional d'aquest creixement pot ser difícil.
Sí, 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 nosaltres primer el que fem és a totes aquelles famílies que volen ser família d'acollida, el que fem és, primer els fem una sessió informativa més així com en profunditat, perquè siguin conscients una mica, no?, i perquè puguin entendre bé quin és el projecte que nosaltres oferim, i després hi ha una part de formació i de valoració, val? Perquè necessitem moltes famílies, però no totes les famílies catalanes doncs, poden tenir també les eines i els recursos que aquests nens necessiten. Val? Per tant, necessitem moltes, però nosaltres fem una formació i fem una valoració. Val? Llavors, després, un cop ja doncs, aquesta família ja es considera que és una família que és apta i idònia per ser família acollidora,
sí.
Aquesta família té un suport tècnic d'una entitat que està acreditada per nosaltres i se li fa un seguiment de manera periòdica. És a dir, tots aquells conflictes o situacions que la família necessita un suport per tirar endavant, l'entitat i, evidentment, nosaltres també, no? Els nostres equips que tenim a nivell de tot el territori, doncs estan allà per donar suport i les pautes que la família pugui necessitar.
Finalment, si algú ens està escoltant i tot això que li estem explicant li remou l'interès, on s'ha de dirigir? Com pot informar-se?
Jo crec que segurament el més fàcil és que entri a la nostra pàgina web, acolliment.gencat.cat, i en allà que tenim tota la definició de la campanya també hi ha els contactes, i a partir d'aquí, doncs, depèn del territori que sigui, doncs es podrà dirigir també a la seu de l'Institut a qualsevol dels nostres territoris.
Doncs creuem els dits, espero que la conversa s'hi servit perquè
sí,
les famílies... Les famílies...
creuem.
Vinga, va, doncs tot creuat, Agnès. Moltíssimes
Perfecte.
Gràcies per haver-nos
Moltes
atès.
Moltes gràcies a tu, que vagi bé.
Igualment, Apa. A reveure.
Adéu,
bona... Molt bona tarda. Manel, no sé si t'han agafat ganes d'acollir o de moment tu segueixes amb els nanos que a l'estiu venen del Sàhara.
Jo, de moment, continuo amb els meus nanos. No, és una feina molt, molt encomiable la que fan, però bueno, tots hem d'ajudar una miqueta a tot arreu. No, bueno, a tot arreu, allà on podem, no? No podem...
Sí, sí, no pot ser.
No podem triar, exacte.
Escolta'm, ara ja a punt d'arribar, no? És a dir, quan els tindreu per aquí?
Pues jo calculo que cap al 23 de juny arriben els primers, 23, entre la final, l'última de juny i la primera de juliol arriben.
Per tant, entre l'última
de
juny i la primera de juliol.
I la primera de juliol.
Doncs escolta'm, quan els tingueu per aquí, posa en contacte amb l'Ivan i els portem un dia a la ràdio que coneguin els mitjans també.
Fantàstic, ells estaran encantats.
Escolta'm, si algú també està interessat en acollir nanos de Saharauis, com ho poden fer?
Poden entrar en Acció Solidària amb el Sàhara. A la pàgina web,
sí?
O ens poden enviar un correu a vacancesenpau. @
sí?
catalunyasahara.cat.
vacancesenpau@catalunyasahara.cat,
Un segon que tu...
Espera, sí, mireu bé perquè...
Sí, catalunyasahara.cat, exacte.
Correcte. Enviant un correu aquí, què? Explicant que ells volen ser família acollidora, que...
Que volen informació i nosaltres ens dirigim. Ara estem dirigint-nos a totes les famílies interessades, explicant-los el programa, el projecte, entrevistant-los per conèixer-los i tots són benvinguts.
Tots són benvinguts, eh? No hi ha que tenir Exacte. Unes condicions especials ni res de tot això. O sí?
No, en principi no. Nosaltres mirem que no hagin tingut antecedents penals amb els nens, fem unes entrevistes avaluant a les famílies i una vegada pues, que els hi donem al nen, pues, durant el primer mes fem un seguiment perquè no tingui problemes la família d'adaptació ni els nens i l'important és pues, que disfrutin tots.
Doncs escolta, Manel, que disfruti tothom i que els nens vinguin, s'ho passin bé i en tinguem tots una bona experiència. Moltíssimes
Moltes
gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres, Josep.
I bona feina,
gràcies,
cuida't.
Gràcies,
fins després,
gràcies.
A reveure. Doncs a l'acolliment, una figura, com ens deia l'Agnès Rossinyol des de l'Institut Català d'Acolliment, una figura molt poc utilitzada al nostre país, però que realment val la pena que aquells que tinguin opcions i que tinguin interès la coneguem i la posem a prova. Aviam si entre tots pugem també el número de famílies acollidores.
El far.
Doncs arribats gairebé a 6:15 de la tarda. Com passa el temps? Fa un moment us deia benvinguts, com esteu, arrenquem el far, i ens hem fet més de mig programa ja. Mig programa i un quart, gairebé, ens hem fet ja.
Què tal, Antoni Curto, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. Com passa el temps, eh?
Sí, sí.
Escolta'm, és una cosa increïble. Què parlem avui?
Avui parlem... A veure, saps que aquests tres últims dies han parlat de la patata de mar, han parlat de l'espardenya, i tots dos te'ls havies menjat.
Sí.
Jo he menjat el barret.
No té mèrit, això.
Sí, sí que té mèrit, sí, avui en dia sí. Ara et vaig preguntar un altre.
Jo crec que no.
De plats d'aquests...
A veure.
Que són estranys, rars, malèfics, però en canvi que la gent hi té un... No sé, una adoració.
Una fixació.
Has menjat mai tauró podrit?
No.
Per fi, mira que he buscat plats
ni podrit, rars. Ni sense podrir, eh? Jo crec que no he menjat mai tauró.
Home, sense podrir no ho diguis, no ho diguis perquè no ho sabem.
Home, en teoria... me l'han colat, vols dir?
Surimi. Bueno,
o varitas de merluza
més
que
no. No, més complicat. Així no has menjat mai tauró?
No, jo diria que no. No.
És un plat que es menja als Països Catalans, eh?
Oh, sí?
Sí, sí. El que passa que el nom de tauró li donem a més de 300 espècies diferents.
Ah, vale, espera, que encara no n'hauré parlat. Vaja!
Per exemple, peix guilla?
No.
Tauró blanc? Tampoc. Marraix?
No.
Sol reig?
Tampoc.
I tintorera?
No he menjat.
Perquè aquí a Espanya, doncs... Perquè encara som a Espanya, no?
Encara...
Doncs
encara.
Hi ha, sobretot a la part d'Andalusia, hi ha el que s'anomena el cazón.
Què és el cazón?
El cazón és un tipus de tauró que es menja bullit, amb patates...
Ostres, era molt petit, jo crec que no, Ostres,
hi ha gent que no ho sap i diu, a mi m'encanta el cazón. I tu li vas dir, però t'has menjat tauró. I diu, a mi m'han dit que era cazón.
Esos tiburón, chato. A ver si preguntamos más.
Sí. I en castellà, el marrejo i la tintorera. Tots els que has dit ara...
Són de família del tauró.
Sí, però són petitets. Són uns tauronets que agafen un metro i mig, una coseta o menys.
Que les tintoreres estan molt habitualment per la nostra costa... I quan s'apropen, la lien que no vegi.
Sí.
Perquè tothom veu la pel·lícula. És a dir, tothom s'imagina que... Exacte, eh? Tothom, allà, aquell tauró fotent-se gent i tal.
Una de les coses que en parlarem, això, d'aquests que es mengen, en realitat, d'aquestes 300 espècies, només hi ha 4 que hagin arribat a matar persones. 4.
De 300, 4?
Només 4, perquè hi ha taurons... que el tauró és un superdepredador, això ja ho coneix tothom, però hi ha taurons que són com les balenes, que fan filtració de plàncton, vull dir que no, tampoc, en canvi, tu veus un tauró d'aquells i passarà pel costat i no et farà res, perquè el que fan és filtrar el plàncton.
O sigui que no mengen carn.
No, el plàncton...
No, val.
És krill, vull dir, és que és una coseta que no et fas, perquè van filtrant i filtrant mils i mils de litres. Fixa-t'hi que sí que és cert que hi ha uns 60 atacs de taurons en tot el món, perquè estem parlant de que són espècies nectòniques o planctòniques, però que van per tot arreu, vull dir, que viatgen. Aquí podem trobar, t'he dit, aquests 5 que són típics de la costa catalana o dels Països Catalans, entre Mallorca, també els avistaments que hi ha davant de Garraf i tot això, però s'han arribat a visualitzar fins a 25 tipus de taurons.
Val.
Puntualment, els que són aquests que t'he parlat ara.
La tintorera a l'Ametlla de Mar la setmana passada.
Exacte.
No? Vull dir,
no hi ha problema. Però fixa't que no s'ha menjat a ningú, ni ha hagut cap problema.
No, en principi no. Tothom està
però, en canvi, fixa't que nosaltres ens mengem 100 milions de tones de tauró.
Matem 100 milions de tones de tauró.
En realitat, el que ens menjaríem seria encara no l'1% d'aquests 100 milions de tones. I saps per què?
Per què?
Primer, perquè el mercat asiàtic... Primer t'explico, abans d'explicar-te això del mercat asiàtic, és que el tauró té un problema.
Quin?
El tauró no... Fixa't, a diferència que nosaltres, que tenim el sistema excretor i separem l'àcid úric i el tirem per l'orina, ells no ho fan i se'l queda acumulat als músculs. I clar, quan tu obres un tauró i al cap de poc, aquest àcid úric es converteix en amoníac. Llavors fa una pesta terrible. I allò és el que no agrada a ningú. Llavors, per això et deia que els japonesos i els sí? xinesos, que són els que consumeixen més tauró, però no es mengen el tauró, perquè ells diuen que allò és merda.
Va, perquè fan mala olor.
Fa mala olor i ja no ho presenten al plat, perquè per molt que es faci sempre queda aquesta olor. Sí que es mengen l'aleta, amb sopa.
Sí, la sopa d'aleta de tiburó.
Sí, i això és caríssim. És un plat que es menja el que diríem... Ara seria un plat típic en les comunions, no?
Val, d'acord. Sí, és aquell plat que... Oh, que
sí, sí. Oh, que... Bueno, no sé a què sap, perquè no l'he provat.
No, jo tampoc.
No per res, sinó perquè val a 500 euros el quilo l'aleta de tauró.
Sí?
I aquest és el producte... Bueno, aquest és la causa que s'estiguin exterminant. Més del 50% de taurons moren.
És a dir,
moren.
Cacem o pesquem un tauró sencer... Només que per les seves aletes.
Sí, sí, estira l'altre.
I l'altre estira perquè
fot
pudor i...
Perquè aquella carn no la comercialitzen.
Està contaminada, per entendre'ns, per la seva
bueno,
orina.
Bueno, per ells mateixos.
Clar.
També hi ha una altra contaminació que també fa que el tauró sigui una mica... S'ha trobat molt mercuri, perquè com el tauró és un superdepredador, menja peixos, menja crancs, menja tot el que ha menjat, altres coses.
Val.
Per tant, i el mercuri es va acumulant. No es degrada. I, per tant, tu et vas menjant el mercuri moltes vegades d'altres animals.
D'acord. Vas sumant el mercuri dels altres bitxos.
I per què ens mengem nosaltres aquestes, la tintoret, això? Perquè són més petites i no tenen tant àcid úric i, per tant, no tindrà tant gust amoniac. Tot i així, els més bèsties menjadors de taurons, que sí que es mengen la carn,
sí?
són els islandesos.
Aquests sí?
Aquests agafen el tauró... l'enterren i el deixen podrir-se 3 mesos, perquè així vagi perdent tot l'amoniac.
Tota l'àcid úric.
I després, una vegada que allò diu ser una cosa bastant infecta, podrit, eh? No. 3 mesos ja em diràs, si tu agafes un cap de peix i te'l deixes...
No, si és que sanitat dos dies, no hauria permetre.
Bueno, és que...
és un fàstic.
Després es pengen i ho deixen assecar. A sol i serena,
sí.
Es va secant i queda com una, com un bacallà
sí,
bueno, amb olor encara així. Tu elimines part de l'àcid úric, però allò es veu que t'has de tapar el nas per menjar-t'ho. Llavors ho comercialitzen en forma de daus, per fer així un entrant.
Ah, sí?
Sí, això abans de començar a dinar, perquè després tu ho menges tot.
Hosti.
Per treure't el mal gust. No, ells diuen... No sí? és que sigui una cosa de bon gust per ells, no?
És dolent.
Per ells diuen que allò és fastigosíssim, que s'han de tapar el nas i després s'han de beure un aiguardent que tenen típic, que diu ser més graus que
Val,
no,
sí,
que no el 100.
70 o 100 o 100.
O 90. Més. 90 Va. Graus, que te'l prens allò, deu ser com alcohol directe.
Pur i dur.
Perquè allò et diu cremar tota la boca, la llengua, el gust...
I per què s'ho foten?
Bueno, és com totes aquestes coses masoquistes, de dir, soc molt home. Perquè, per fer... Clar, tu allò te'l donen, si ets un mindunguis,
com
no t'ho
prens. No,
bueno, t'has pres coses que Déu-n'hi-do, eh?
Però no estan podrides, ni tenen amoníac.
Quan te'l menges ja no està podrit, allò ja està sec, allò diu ser, no sé si ho diuen hidratar abans una mica... Perquè allò són daus petitets, com si fossin daus de formatge
sí,
o així.
Sí.
Tens uns dauets petitets, no molt grans, perquè, i això es veu que, bueno, t'ho prens
I
has de prendre darrerament
tota
l'aiguardent, que clar, allò ho crema tot. Però és un fet islandès. No?
Va, és com banyar-se a les aigües salades.
Tu ets europeu, jo sóc islandès.
D'acord, hi ha una diferència aquí potent.
Perquè no és massa agradable el gust. Bueno.
Quina angúnia.
I si t'ho prens molta gent, doncs...
De qualsevol tauró o d'algun tauró en concret?
Això no sabria dir-t'ho dels taurons, perquè no pugen... Jo suposo que els diuen buscar més avall.
Val.
Perquè el tauró no puja a aigües fredes. Sempre està amb aigües calentes, càlides, al mitjan atlàntic, a golfos... a llocs que estiguin més o menys arrecerats, però que siguin d'aigües calentes, no aigües fredes. Per tant, a l'Àrtic no veuràs un tauró.
D'acord.
Si ho veus en una pel·lícula Àrtic, un tauró, doncs no l'estan d'això.
Vale.
Ell prefereix peces ja, i estan a les zones que hi ha medioatlàntiques i tot això, o també i també a Àsia, tota la zona pacífica, sempre a les zones més temperades que no fredes. Aquest menjar es diu Hakarl.
Hakarl.
I ja només ja dius això. Ja et deixa destrossat. Llavors, la idea és aquesta. Nosaltres temem els taurons, però realment els taurons, fixa-t'hi que és una per 600 milions de vegades, una de possibilitats que tu moris per la...
una entre 600 milions. Milions,
vull dir, és a dir, tens més possibilitats de que tu et moris per una picada de medusa, d'un escurçó negre, d'un...
Ostres, un escurçó negre.
Sí, un escurçó negre.
Una serp o algun bitxo d'aquests.
O, per exemple, que et caiguis a la banyera amb el sabó.
I et trenquis el coll.
Hi ha més accidents amb totes aquestes coses, amb milions de coses d'aquestes, abans que no mossegades de tauró. Sí que pot haver que tu el vegis, que et posis així una mica frenètic. En realitat, els taurons, tu els podries allunyar molt fàcilment.
Com?
Perquè ells són molt sensibles a l'olfacte,
sí?
I també al so.
Ah.
Si tu fas so dins l'aigua...
Sí?
Com ells són tan sensibles en aquest d'això, s'allunyen, perquè per ells tenen més sensibilitat acústica i olfactiva que no visual.
Val.
I no et veuen...
Distorsiona, com una... per tant.
Sí, llavors, si tu fas soroll,
que fas
amb les aletes, sí? O amb els peus fent moviment d'això, ells s'atabalarien, s'anirien. Ara, de les morts, no he trobat el tant per cent, però sí que tant per cent molt elevat és quan tu has anat als seus hàbitats i els has anat a fer tonteries, a fer-li...
Agafar cries o alguna cosa d'aquestes.
Bueno, a moure, a fer colors, a veure què feien, com se... Llavors,
aquí és on ataquen.
Han atacat. És a dir, sempre és la... I a més, ja torno a repetir, són ells els que ens tenen més por que nosaltres a ells. Mira que en tenim,
de
por als taurons.
I tant, i
perquè
tant.
Si tu vas amb una aleta fent una broma, ja veus com...
No, no.
La platja es queda deserta.
A la que es veu una tintorera, es lia que no vegis. Un tauró, en aquest cas a l'Ametlla, és igual, s'han vist a molts jocs, Un tauró a Masnou, un tauró a Sitges.
Sí, ja
bueno, la tenim liada.
I a més que és curiosíssim, que ells són... És a dir, quan estàs a la platja, vull dir, estàs a la platja, no
van. Sí, exacte, no s'apropa on t'estàs.
No.
Bueno, en tot cas, que ho sapigueu, taurons, tintoreres, segur que algun cop n'heu menjat o no. En tot cas, si voleu provar-ho, cap a Islàndia heu d'anar i demostrar que sou gent potent.
Sí, i guanyarem els islandesos, llavors.
Antoni, moltes gràcies.
Fins la setmana vinent.
A reveure. Així arribem gairebé a les 6 de la tarda.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sóc aquí per trobar la manera d'entendre què diu la cançó que em té captivat des de la primera impressió. Quatre o cinc nits que no hi eres i jo buscava un altre petó, te'n volia robar un altre. Obsedit des de la primera impressió. Càlids vespres, verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim de la primera impressió. Càlids vespres, verds, grocs ho trobes, blaus ho perds, taronges les postes, la vida mai nostra, embriagadors els vins que bevem quan fugim a la primera impressió. On ets el meu amor? Oh, 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 on ets el meu amor? Yeah.
igual per tothom.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.